Són les 7.
La linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Què tal? Bona tarda. Com esteu? El passat 25 de gener es va celebrar el primer aniversari de la tercera reforma de la Constitució espanyola. A l'hivern del 2024, la majoria de l'arc parlamentari es va posar d'acord per modificar l'article 49 de la Carta Magna. Gràcies a aquest consens, que d'altra banda i desgraciadament s'ha convertit en una rara avis en el dia a dia de la política nacional, ningú tornarà a llegir la paraula disminuïts en referència a les persones amb discapacitat. Tot un assoliment, sens dubte, que mereix una sentida celebració. Al meu entendre, el canvi constitucional suposa molt més que un trueque de paraules. Vull defensar que val la pena aprofundir en el que significa tot l'aconseguit pel moviment associatiu de la discapacitat. Encara queda molt per aconseguir en la lluita de les necessitats específiques d'homes, dones i menors amb discapacitat. Soc la Montse Rodríguez i estàs escoltant la linterna COPE Catalunya i Andorra.
La linterna
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
I arriba el moment de saber quin temps faran les properes hores, com serà demà divendres. Doncs atenció, perquè tot sembla indicar que recuperarem l'ambient assolellat només amb algunes nevades residuals al vessant nord del Pirineu i algunes nuvolades al nord-est. Bufarà una mica de vent de tramuntana i mestral als dos extrems de Catalunya. La temperatura podrà recuperar-se lleugerament de dia, després d'una nit hivernal. I sortim a les carreteres per saber si algun tipus d'incidència a hores d'ara. Ens porta tota la informació el company Eloi Moreno. Bona tarda, Eloi.
Bona tarda, Montse. Ara mateix no tenim un volum considerable d'incidències a les carreteres pel que fa a accidents i avaries. Tan sols hi ha algunes petites retencions per un vehicle avariat a la C25 al tram entre Sant Hilari de Sacalm i Arbúcies. Això obliga a tallar un carril en sentit Girona. A l'A2, unes obres provoquen cues de 2 quilòmetres a Abrera en sentit Lleida. I a la zona metropolitana de Barcelona, a la C58, hi ha 3 quilòmetres i mig de lentitud des de Montcà i Reixac en sentit nus de la Trinitat. I també a la capital hi ha 4 quilòmetres de congestions a la C33 en la mateixa direcció.
Eloi Moreno, moltes gràcies. Que vagi bé, fins demà.
Fins demà, gràcies, bon ser.
Les 7 i 2 minuts, no marxeu gaire lluny perquè a la linterna COPE Catalunya Andorra us pararem dels nous canvis legislatius i el règim sancionador establert pel govern català, que lluny de fomentar una major oferta de pisos de lloguer perjudiquen greument els propietaris i generen l'efecte contrari. En parlarem de tot plegat amb la companya Yolanda Bernal.
La linterna
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Nos pasa a todos, somos impacientes. Y cuando tenemos gripe, dolor, fiebre, secreción y congestión nasal, aún más. Culdina con ibuprofeno, único antigripal con ibuprofeno lisina. Alivia rápidamente el dolor y la fiebre. Culdina, de Laboratorios Alter. A partir de 12 años, solución contra los síntomas de la gripe y el resfriado.
Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Estamos muy arriba, no podemos esperar más. Tenemos que saltar ya porque llegan los últimos días de la cuesta abajo de MediaMarkt.
Lánzate y aprovecha los precios que están por los suelos. Atrápalos en tu tienda en MediaMarkt.es y en la app.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares.
Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Nivecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Nivecol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
COPE Catalunya y Andorra.
Mira, filla, ni amb tu ni amb el teu germà. Em quedo a Amavir. Estic encantada. Tinc servei mèdic i d'infermeria. Totes les atencions que necessito. Mai estic sola. I em podeu venir a veure tots els dies de l'any.
Residències per a gent gran Amavir. 5 centres a Barcelona. Truca'ns al 901 30 20 10. Amavir. La nostra casa és la teva llar.
Osmotic, la osmosis inversa número uno del mercado. Por su altísima tecnología, conectividad total, por ser la única osmosis que no desperdicia agua y además de fabricación nacional. Agua exquisita y segura, desinfectada por ultravioleta. Osmotic de Corsa, cumplimos 50 años y lo celebramos contigo con numerosas promociones. No esperes más, hazte con el Osmotic de última generación y nunca más comprarás agua. 900-208-208. 200-208-208 o entra en osmotic.corsa.es. Corsa, siempre viendo el vaso lleno.
Apreciados clientes y amigos, desde Pinter y Pintegrán queremos reconocer que sin vuestra ayuda y la confianza al entregar vuestras piezas a pintar, no podríamos ser lo que somos. Estos motivos hacen que nuestros equipos y los nuestros sean una integración total de ayuda y responsabilidad en beneficio de todos. Muchas gracias por todo esto. Te lo dice Carlos de Pinter, el amigo de todos.
De dilluns a divendres.
Tengo tanto que decirte.
Te quiero un montón.
¿Has estado enamorada en algún momento? Hablaré con un amigo.
Hablas con un amigo.
Luis Rodríguez.
Un programa de confidencias.
Cuando una persona se siente atrapada, ¿qué puede hacer?
A les matinades de COPE Catalunya parlaràs amb un amic. Luis Rodríguez.
COPE Catalunya i Andorra.
Està per veure si els nous canvis legislatius en matèria de vivenda i el règim sancionador que acaba d'aprovar el govern, a la pràctica, fomenten o redueixen encara més l'oferta de lloguer. I no oblidem que el tema de la vivenda és ja oficialment la primera preocupació dels catalans. En el que sí coincideixen la majoria d'experts en la matèria és que totes aquestes noves mesures a qui perjudiquen és el propietari. I no estem parlant de grans tenidors, sinó de petits propietaris. Ens centrem en una de les mesures que incorpora el decret que han pactat PSOE i Junts i que prorroga la suspensió dels desnonaments a persones o famílies vulnerables i que no tenen cap alternativa. Yolanda Bernal, bona tarda.
Què tal? Bona tarda. Sí, recordem que aquesta mesura, la suspensió d'aquests desnonaments, es van aprovar durant la pandèmia. S'han anat allargant i la realitat ara mateix és que fins al 31 de desembre cap ocupa o inquiocupa vulnerable amb o sense sentència judicial no pot ser desallotjat. Hem parlat amb la Maria José Tarancón, que és economista i advocada, i diu que, evidentment, que s'ha de protegir els més vulnerables, però això no ha de recaure en els particulars, sinó en l'Estat. I aquí a Espanya, doncs passa al contrari.
Tranquilamente, sin ningún sonrojo, que se va a prorrogar la suspensión de los procedimientos de desahucios y lanzamientos para hogares vulnerables sin alternativa habitacional. Ojo, es muy importante, sin alternativa habitacional. ¿Qué quiere decir sin alternativa? Búscale una alternativa habitacional, porque tú eres el que tienes que darle esta alternativa habitacional. Concretamente en Cataluña depende de la Generalitat.
Li hem preguntat també pel fons que contempla el decret per compensar els propietaris pels impagaments dels llogaters i les destrosses que puguin haver ocasionat al pis. D'entrada, aquesta compensació es pot reclamar fins al 31 de gener de 2026, segons el valor mitjà del lloguer, però, i això és important, servirà per compensar la renda que s'ha deixat de pagar més les despeses. L'advocada Tarancón es pregunta com es calcula això en el cas d'un ocupa que no ha pagat absolutament res.
Serà de la renta dejada de percibir, pero mira lo que dice, es que mira lo que dice el Real Decreto. Será de la renta dejada de percibir más los gastos. Dejada de percibir. ¿Una ocupa te paga renta?
No.
I una altra qüestió important del decret que s'acaba d'aprovar, no es pot desallotjar els inquilins vulnerables, però això no afecta els pisos que siguin de l'administració.
Doncs ja estem veient en quina posició queden els propietaris amb aquestes mesures que s'acaben d'aprovar. La realitat és que alguns ocupes s'aprofiten d'aquestes escletxes legals per fer-se forts en un pis que no és seu i generant sovint problemes de convivència amb la resta de veïns de l'edifici. És el que està passant precisament al número 318 del carrer Marina de Barcelona.
Sí, mira, la Júlia és una de les veïnes d'aquest edifici i fa mesos que estan patint una situació complicada amb els inquilins de dos pisos, una dona coreana i una altra equatoriana que viu amb el seu fill. En el primer cas, la dona coreana ajudava a l'home que hi vivia abans i gestionaven un pis turístic il·legal, però quan es va destapar el negoci, l'home el van detenir i ella es va quedar amb el pis. La convivència, com ens ha explicat la Júlia, és terrible.
Per exemple, a mi la setmana passada em va agredir, em vaig denunciar als Mossos, tenim pendent judici, ha donat moltes molèsties als veïns, inclús picant amb un martell els mànecs de les portes durant la nit, queixant-se que els veïns feien soroll quan no hi eren, que tenim proves d'això, i no sabem si és que està assessorada per algú per intentar liar-la i fer-se la víctima o que realment té un problema mental.
I el propietari d'aquest pis ocupat, doncs, mentrestant, està fent tot el que pot a nivell legal per poder-lo recuperar, però no sembla que pugui ser a curt termini. I anem a l'altre pis ocupat, que dèiem que hi havia en aquesta finca. És una dona equatoriana que viu amb el seu fill en un pis que gestiona la Fundació Habitat 3 i que l'ha convertit en un pis de protecció oficial. La Júlia diu que aquesta dona, doncs, va començar bé, però de seguida va voler abusar de la confiança dels veïns.
Van començar amb relloguers il·legals, mudances dels rellogats que van fotre la pintura de la finca, actituds incíviques, no respectar les normes de la comunitat, matar-nos les plantes del pati amb aigua, amb sabó, al penjar la roba, llançament d'ous al pati petit, obtenció il·legal de la clau de l'ascensor, que és privatiu, fent col·laboració, estant de baixa mèdica, amb l'inquilí del pis del davant, quan era un pis turístic il·legal.
Dèiem que aquest pis el gestiona la Fundació Habitat 3, amb la que els veïns han intentat parlar en moltes ocasions, però sense gaire èxit.
Curiosament, el que jo considero un fenomen paranormal, si em permet l'humor, és que ara que ens estem queixant, inclús amb la taula del tercer sector, perquè són 4 anys d'inacció per part d'aquesta fundació, misteriosament, abans d'ahir, apareix un reportatge al Telenotícies parlant de les bondats d'aquesta fundació, i ahir ens van dir que obrien un intent de mediació després de 4 anys. La nostra resposta com a comunitat ha estat, durant 4 anys no heu fet res, nosaltres no ens hem de moure i ens estem movent per altres canals.
I a tot això, doncs, l'Ajuntament va començar a tramitar el cas, però es va tancar sense que els veïns sàpiguen quines són les conclusions. Els veïns agraeixen la bona disposició, la col·laboració que en tot moment els han mostrat els Mossos d'Esquadra, no tant, diu la Júlia, en el cas de la Guàrdia Urbana.
Avui en parlem de tot plegat amb en Carles Sala, que és el portaveu dels APIs. Senyor Sala, què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
Com veu vostè aquesta llei?
Bé, aquesta norma que vam conèixer ahir, que estava denunciada des de feia setmanes, doncs ens va sorprendre especialment per la seva duresa, no? Més que una norma per desincentivar el frau, és una norma que desincentiva absolutament el mercat de lloguer, no? És una norma que, quan llegeix els titulars que heu recollit tots els mitjans de comunicació, de sancions de fins a 900.000 euros, doncs, evidentment és un tema que espanta moltíssim, especialment els petits propietaris, no? I això no fa res més que accelerar una situació de disminució de l'oferta, de que es posin en venda habitatges que estaven en lloguer habitual, que potser petits propietaris, persones particulars, ho acabin venent, doncs, a fons d'inversió. És un règim sancionador que posa la seva atenció en el lloguer habitual, en el lloguer de les, de tradicional, no? De llarga estada, però també no el lloguer temporal. I, en canvi, a diferència del març de l'any passat, no diu res del lloguer d'habitacions, que per nosaltres, doncs, és quasi promoure, en aquest sentit, aquelles situacions de més infrahabitatge que es puguin arribar a donar. No? Per tant, estem absolutament perplexos. No entenem ben bé què és el que pretén el govern amb aquest tipus de proposta i, en tot cas, doncs bé, nosaltres hem demanat ara ja amb els serveis jurídics del Departament de Territori i amb els serveis jurídics de l'Agència Catalana del Consum, del Departament d'Empresa, perquè, evidentment, aquí hi ha qüestions que s'han de tractar, perquè en el seu dia li vam dir a la portaveu consellera Paneque que abans de treure qualsevol tipus de règim sancionador calia encara posar negre sobre blanc quina era la interpretació de l'administració sobre tota una sèrie de qüestions que recull la llei de contenció de rendes, sobre què s'ha de considerar i què no s'ha de considerar gran tenidor en moltes situacions diverses que es poden arribar a donar, sobre què s'ha d'entendre com a l'últim rebut o l'última renta del contracte de lloguer anterior, sobre tota una sèrie de circumstàncies, en rendes antigues, rendes provinents de protecció oficial, que ni som capaços, les àrees jurídiques dels diferents col·legis professionals, d'arribar a un criteri unànime, no? I, per tant, bé, tot plegat sembla que sigui un autèntic disbarat. Un autèntic disbarat.
El que realment cal, imagino, Carles, serien incentius clars i atractius per als propietaris, no? Beneficis fiscals, subvencions per rehabilitar habitatges, garantir el cobrament dels lloguers. Només creant un entorn de col·laboració i seguretat es pot motivar els propietaris a posar els pisos en el mercat.
Sí, precisament ahir, atenent a companys vostres, que preguntàvem sobre aquesta nova línia d'avals que apareix en aquest nou Real Decret Òmnibus que s'ha aprovat en el govern de l'Estat, en aquest cas, i que ha de ser convalidat pel Congrés dels Diputats, deia que en molts mesos, per no dir anys, és la primera norma, no?, que intenta recobrar la confiança. Perquè és que, al final, a vegades s'acusa els propietaris, s'acusa als agents intermediaris, que tot és una qüestió de benefici. I no, i al final és molt més important el tema del risc que el tema del benefici. Perquè nosaltres, els agents de la propietat immobiliària, des del punt de vista de la nostra activitat professional, ens guanyem millor la vida venent que llogant, d'acord? I amb la mesura que vagin adoptant mesures d'aquesta tipologia, es vendran més pisos que no pas es llogaran. I, per tant, però nosaltres estem molt i molt preocupats de veure com a les nostres agències immobiliàries hi ha cues i cues i cues de desenes de famílies, de desenes d'unitats de convivència, de desenes de persones que estan intentant buscar un accés a l'habitatge per la via del lloguer, perquè no poden accedir per la via de la compra-venda, i aquestes qüestions que estan, en aquest cas, normativitzant-se, l'únic que fan és cada vegada reduir l'oferta. I com l'administració, en el curt i el mig termini, no podrà substituir a la propietat privada per proveir d'habitatge pel mercat de lloguer, la veritat, ens posem absolutament les mans al cap, perquè estem fent o estem prenent i adoptant mesures que són al contrari del que s'hauria de fer, que vosaltres mateixos ho dèieu ara a l'entrada, per estimular i generar confiança al propietari i disminuir absolutament el risc que suposa quasi avui en dia posar un habitatge en el mercat de lloguer.
Si sortim de l'àrea de Barcelona, arreu de Catalunya, la cosa pinta negra, no?, en quant al tema d'immobiliari, perquè molta gent ja està sortint de la ciutat des de fa anys i, per exemple, els de Barcelona han anat sortint. Ja no en parlem del Baix Llobregat o el Vallès, sinó que la gent se'n va més lluny encara, no?, per poder trobar una vivenda digna, un preu digne.
Aquí nosaltres, i és un debat que crec que no se'n parla suficient, hem tingut un creixement en l'àmbit metropolità de Barcelona, la tercera àrea metropolitana, la segona àrea metropolitana que més ha crescut a tota Europa en els darrers 5 anys, en números absoluts, però la primera en percentatge de població. Tenim un increment de població, de migracions de tot tipus, molt important, creació de moltíssimes llars, i ja ens ho va dir el Banc d'Espanya en els seus informes d'octubre de 2024. Estem en una situació de dèficit estructural a curt termini, de forma immediata, d'habitatge, generant situacions de sobreocupació, generant situacions d'infrahabitatge. Hi ha una falta d'oferta evident. I, a més, en un entorn com el que ens trobem, no?, de l'àmbit metropolità de Barcelona, estem sota unes condicions de densificació i de condicions ineficàcia expansiva de creació de nou habitatge per circumstàncies de caràcter geogràfic, doncs que fa molt complicat poder doncs, que hi hagi habitatge per tothom qui pretén i qui vol viure en aquest entorn. Uh-huh. I, per tant, en l'àmbit, això s'ha dit 50.000 vegades, no? A l'àmbit de les comunicacions, a l'àmbit del transport, es converteix en vital per generar doncs, un àmbit metropolità més gran que pugui doncs, permetre aquesta activitat de la vida personal, de la vida familiar, de la vida laboral, i això és el que està ara, actualment doncs, en crisi, no? Aquest model d'unes ciutats que no paren de créixer i que es preveuen que no deixin de créixer fins a l'any 2050.
Uh-huh. Carles, abans d'acabar, amb el tema de les sancions, he llegit que poden anar dels 90.000 fins als 900.000 euros. Això és més que el que costa potser qualsevol pis, no?
Sí, jo crec que hi ha una desproporció evident. Les sancions han de ser proporcionals al dany. Hi ha morts laborals, i disculpeu la comparació, hi ha morts laborals que la indemnització està molt per sota d'aquests imports, no? Evidentment, un import d'entre... Hi ha dos barems, no?, en funció de que si la sanció és greu o molt greu, però vaja, en el cas de molt greu, de 90.000 a 900.000 euros, doncs això és, evidentment, un import molt més important que no pas el propi import del cost del contracte de lloguer de 5 o 7 anys, i en alguns casos, i en molts casos, més gran l'import que el propi preu de l'habitatge. No? Per tant, és absolutament confiscatori, és propietari, desproporcionat, i ens estranya moltíssim que gent d'ordre, com s'ha definit les persones del govern actual de la Generalitat de Catalunya, s'avinguin a posar i a regular doncs, sancions d'aquesta quantia. No? Mm-hmm.
Carles Sala, portaveu dels APIs, t'agraeixo molt que hagi estat avui amb nosaltres. Com sempre, molt pendents de tot el que passi, perquè ja saps que política avui és no, mañana sí, i això la cosa va canviant. O sigui que qualsevol dia d'aquests el millor truco perquè tot això ha donat la volta. Mai se sap, eh?
Jo crec que això quedarà en mans dels jutjats, però...
Segurament.
Tota la política.
Carles, moltes gràcies. Una abraçada.
Moltes gràcies. Molt bona tarda.
Hola, ¿estás en una compañía de seguros sin coche de sustitución? Pues di adiós y corre a la Mutua, que además de darte un coche de sustitución, te baja el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Es tan fácil como llamar al 91-555-5555. Consulta condiciones en mutua.es.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Somos Ley FBI, queda detenido.
A un gran actor se le reconoce por su versatilidad.
No creo que usted sea agente del FBI.
Ronin.
¿Cuál es el cargo?
Hay unas personas que tienen algo que necesitamos.
Y huida a medianoche.
Me lleva al aeropuerto, ¿verdad? Me encanta viajar en tren.
Vamos a coger el autobús.
2, de Robert De Niro.
¿Alguna vez has hecho algo así?
Bueno. El sábado a las 3:45 de la tarde, en 13.
Interna a COPE Catalunya i Andorra, parlem de la nova mesura que enfortirà el consum dels productes de proximitat a Catalunya. Fins ara només el 20% de les compres d'aliment del sector públic eren de proximitat, però el conseller d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Òscar Ordeig, ha implementat una mesura perquè creixi fins al 50%. Aquesta mesura remarcarà el valor de la gran diversitat de productes alimentaris de primera qualitat que té Catalunya i alguns tan icònics com la poma de Girona, els calçots de Valls o l'arròs del Delta de l'Ebre. Ens ho explica la Clàudia Cifuentes. Bona tarda.
Bona tarda. Així és. A partir d'ara, els menús que s'ofereixen al centre públics com els menjadors, els centres educatius, les presons o els centres sanitaris hauran de ser productes de proximitat. Que les administracions públiques facin un 50% de la compra d'aliments de base de productes de proximitat ajudarà de manera directa al sector agrari. Ens ho explica Joan Gòdia, director d'Empreses Agroalimentàries del Departament d'Agricultura.
I tant, és una mesura que té impacte directe, eh? Que els productors doncs, tinguin sortida els seus productes i puguin rebre un preu just que els permeti, continuar la seva activitat agrària i la labor que fan en el territori.
La mesura impulsada pel conseller es fa per motius de sostenibilitat, progrés econòmic i per garantir la qualitat dels productes. El consum d'aliments de proximitat ajuda a contribuir al desenvolupament rural del territori des del punt de vista ambiental, econòmic i social. A més, també és una bona forma de reduir la contaminació que es genera durant el transport de llargues distàncies. A més de tot això, apostar pels productes de Catalunya surt rentable perquè els estudis realitzats per la Generalitat mostren que augmentar la compra de quilòmetre zero genera un impacte de 100 milions d'euros.
Nosaltres vam fer uns comptes, així, solament amb els menús escolars, a l'any aquí es donen uns 250 milions de menús escolars, vam calcular que tindria un impacte d'uns 100 milions d'euros a l'any. Aquests són els càlculs així, més per sobre que vam fer amb la part dels menús escolars.
La compra d'aliments de quilòmetre zero i la sensibilització de la societat sobre la importància dels productes catalans formen part de les mesures de l'Estratègia Alimentària 2025-2028 presentada aquest dimecres. Des del departament preveuen que la llei es comenci a tramitar en el Parlament en el proper mes i que estigui en vigor a finals d'any. A més, aquestes mesures coincideixen amb el nomenament de Catalunya com a Regió Mundial de Gastronomia 2025, premi que, segons Joan Gòdia, vam rebre en part el treball que fan els agricultors.
Quan va vindre el jurat, van veure la diversitat i qualitat de productes que tenim a Catalunya, van començar per roses i van acabar a l'Alta l'Ebre i van quedar meravellats.
Durant aquest any 2025 hi ha més de 500 accions programades, festivals gastronòmics, cates i altres programes perquè els consumidors i la població puguin conèixer de primera mà l'excel·lència i donar valor a la professió de l'agricultor. Un dels principals focus d'acció per sensibilitzar la societat sobre la importància del quilòmetre zero seran les escoles i el seu canvi de menú. Parlem amb la gerent de l'empresa F. Roca, especialitzats en gestió dels menjadors, on ens explica que les escoles recolzen les mesures, però ens parlen del problema dels preus a l'agricultura. Els temporals, la falta de pluges o situacions com la pandèmia han fet que els preus variïn molt i no puguin garantir-se sempre una estabilitat. Ara bé, estan en procés de buscar alternatives que garanteixin un acord entre agricultors i organitzacions.
Molt inicial, però estem pensant en crear potser una plataforma de compra també conjunta, no? Hem fet algun estudi, ens hem mogut una mica, però bueno, és difícil perquè totes les empreses tenim el nostre dia a dia, no? I incorporar a persones de les empreses a fer aquest tipus de coses, no? Doncs bueno, ens costa una mica.
Aquest tipus d'iniciatives autogestionades ajuden als petits, mitjans i grans agricultors per poder distribuir totes les vendes de manera repartida per tot el territori català i fer així que no falti cap producte de subministrament dels menús de les empreses de càterings. Perquè aquesta nova mesura del 50% dels productes de quilòmetre zero funcioni, l'Àngel Roca demana diàleg entre els diferents implicats.
Nosaltres demanem molt de diàleg entre les administracions implicades, perquè a vegades, i entenc sempre que és molt complexa, però a vegades surten iniciatives que són molt bones, però no es posen en contacte. O sigui, si aquesta iniciativa és del Departament d'Agricultura, que Agricultura parli amb ensenyament, que és qui, de qui depenen els menjadors, i alhora amb Salut. Salut està des de fa molts anys editant unes guies del que ha de ser una alimentació saludable a l'etapa escolar, fomentant la sostenibilitat, fomentant els productes de proximitat.
Ara bé, com poden afectar aquests canvis de preus als menús dels menjadors i què en pensen els pares?
I avui volem parlar exactament amb gent que està a peu d'escola i concretament amb la Judit Armengol de l'AFA de l'Escola d'Ovella de Barcelona. Senyora Armengol, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda, molt bé.
Què li sembla aquesta mesura?
Doncs, a veure, nosaltres com a escola justament recolzem tot el que sigui alimentació de proximitat. És més, el nostre menú es sustenta amb això i amb productes ecològics. Així que per mi hauria de ser 100% productes de proximitat i és possible que siguin ecològics.
De fet, a les escoles hi ha menús diversos, no?
Sí, bueno, a la nostra escola, per exemple, doncs hi ha menús per persones vegetarianes o veganes, persones que tenen alguna al·lèrgia o intolerància, persones halal que no poden menjar porc, sí. I al final hi ha diferents menús segons les necessitats de cada alumne.
Uh-huh. Imagino que amb això també el que es vol reduir és el malbaratament, no? Ensenyar els alumnes també a saber que el menjar, que hi ha el plat, s'ha de menjar i no llançar-ho.
La veritat és que això és molt important, que prendre consciència. A l'escola jo sé que hi ha una mesura que fan, és que es pregunta a cada infant si volen una mica, o sigui, poc, normal o molt.
Ah, molt bé.
I es deixa, sí, llavors així, com amb el pacte de que si diuen molt s'ho han d'acabar, evidentment sempre que no s'hagi, o sigui, intenten no forçar, però que hi hagi aquest compromís. I després, si volen repetir, doncs ells poden repetir sempre de primer plat, mai poden repetir de proteïna, perquè és com per menú està establert així, que la proteïna és el que està més pensat.
Ah, molt bé.
Però de primer plat, sempre que poden, poden repetir. Però sí que hi ha aquesta idea de que els infants s'autoregulin i sàpiguen si, quina gana tenen aquell dia.
Jo no sé si a la vostra escola feu o teniu un espai educatiu pels infants i els adolescents perquè aprenguin a menjar bé i a saber quina matèria primera s'utilitza i aprofitar també per el que parlàvem ara, no? Per reduir el malbaratament d'aliments i interpretar també les etiquetes, que és superimportant.
Mira, jo sé que dins de l'espai migdia sí que fan diferents activitats. I una d'elles és un projecte que normalment l'eix vertebrador és, doncs no sé si la pagesia, cada any canvia, no? O els productes, no sé, no tant potser en concepte de sucres, ni tots aquests temes, ni dels processats, però sí que una mica d'on provenen els aliments que ells mengen, saps? Mm-hmm. Això sí que sé que els expliquen, per exemple, el peix que ve d'unes pescadores d'aquí del Port de Barcelona, doncs bueno, sí que tot això sí que s'explica. Tot el tema de processats, sucres i tot això, em sembla molt interessant. No tinc aquesta informació que es faci en aquest espai, però crec que com a escola sí que hi ha una mica aquest interès i intenten, per exemple, explicar que els esmorzars que porten a l'escola intentin que no siguin gaire ensucrats, que mm-hmm. siguin amb envasos reutilitzables, saps? Però això mm-hmm. sí que hi ha.
I el fet de que sigui, Judit, menjar de quilòmetre zero en el màxim que sigui possible, mm-hmm. productes de proximitat, això encarirà o no el preu del menjador de les escoles, que és requeriment, té una queixa molt sí. sovint dels pares que el preu que es paga és força, força alt.
Sí, el preu de l'espai mig del menjador és força alt, però sobretot la gran part del cost no és tant l'aliment, sinó és les infraestructures del que seria mantenir els monitors de les persones que es fan càrrec de tots els fills. Aquest és el cost elevat. L'aliment en si no és el volum d'aquest, o sigui, el preu, saps? Llavors, evidentment, suposo que, clar, encarirà, no és el mateix comprar depèn de quin producte, però al final jo crec que es va incentivar l'economia més propera i estàs beneficiant a l'economia propera que tens tu. Llavors, bueno, no? És d'aquelles coses que, clar, al final...
I a més, menjar productes, Judit, de la temporada, no? Perquè, clar, ara estem acostumats a menjar maduixes a l'estiu, no? Quan les maduixes potser ara és la temporada, no? Avui en dia, dius, pots menjar el que vols a qualsevol època de l'any, però hauríem d'optar més pel tema de el que és de temporada, menjar-ho.
Totalment d'acord, sí, sí. Això, a veure, això a l'escola, per exemple, tenen algunes mesures que estan molt bé, per exemple, de menjar, si ara ja el pagès té bròquils, doncs mengem bròquils, que té cols, mengem cols. O sigui, una mica, depenent de què té el pagès, trien un aliment o un altre. Per això també permet que puguis negociar millor el preu, perquè al final té una sobreproducció d'alguna cosa i pots comprar-ho més econòmicament que si li demanes qualsevol cosa que potser no té.
Doncs...
Llavors, evidentment, pots anar a buscar-ho, el que sigui, té una producció més petita, no?
És fantàstic, perquè després els nens i nenes això s'ho emporten a casa, no? Van començar amb el tema del reciclatge, me recordo que, clar, nosaltres, depèn de quines edats, no estem acostumats o no en sabíem allò de que si el groc, que si el blau, sí, que si el marró, sí. No? Inclús els nens són els que et diuen, no, mama, això va a aquest contenidor, no? Doncs imagino que amb els aliments també aprenen.
Sí, sí, en saben molt més que nosaltres i al final jo penso que si ho van veient a l'escola o veuen a casa és que ja està,
Vull dir, ja ho tenim fet, això. Si se'ls expliques, doncs encara més, no? Nosaltres, per exemple, jo que soc bastant... Bueno, jo i moltes famílies de l'escola, que som doncs, famílies que creiem en aliments més naturals, que no siguin tan processats, que els sucres quasi no hi siguin, doncs tot això al final, bueno, si tu els ensenyes a menjar així, eduques el paladar...
I tant.
I permets pues, que siguin més bons, que són més
sí.
crítics, no? Depèn de què mengen.
Uh-huh. Doncs t'agraeixo moltíssim, Judit Armengol, de l'AFA de l'Escola d'Ovella de Barcelona, que hagis estat amb nosaltres. I és superimportant saber què és el que mengem i com el mengem. I em sembla molt bé aquesta proposta del govern català que obligarà les escoles, presons i centres sanitaris a comprar almenys un 50% dels aliments de proximitat, perquè aquí en tenim i molts. T'agraeixo molt, Judit, que hagi estat amb nosaltres i bona tarda. Fins la propera.
A vosaltres.
Una abraçada.
Gràcies. Adéu.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana.
Desde luego, la corrupción parece parte de lo humano desde el origen de los hombres. Y me imagino que también participa de ello la antigua Roma.
Pues me temo que sí, Cristina, sobre todo en la República.
¿Qué abrazo supone un plato cocinado con pasión y con cariño? ¿Es un abrazo?
¿A qué vas? ¿Te llevamos de dejar?
¿No conocías esa
frase? No conocías.
Ah, claro, claro.
Con Cristina López Slichting.
Ahora, ¿cómo les digo a mis hijos que tengo cáncer?
Para atención psicológica o lo que necesites, llama gratis al 900-100-036. 24 horas, 365 días. Asociación Española contra el Cáncer.
Pata Negra ha sido la marca más premiada en el año 2023, con 432 medallas en los concursos de vinos de mayor prestigio a nivel mundial. 432 razones para seguir brindando con Pata Negra. Vino Pata Negra.
Mire, escuche esto.
Alarma conectada.
Entonces, si alguien intenta entrar, salta la alarma.
Exacto, porque con estos sensores que hemos instalado protegemos todos los puntos de acceso.
Qué bien, aunque a mí sobre todo me preocupa la puerta, que a la del tercero le entraron por ahí.
No se preocupe. Nuestra alarma tiene cerradura inteligente y podemos detectar al intruso antes de que entre.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct y llévate la cerradura inteligente gratis. Llama ahora al 900-666-777.
Piensa en un producto. Y ahora imagina que comprando dos, te llevas tres. Bien, ¿no? Era un litro de aceite de oliva virgen extra Coosur o un pack de cuatro Activia Bifidus con avena y nueces. Y te puedo decir muchos más, porque en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés tenemos miles de productos a 3x2. A elegir en tienda web y app.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
El estrés puede afectar a tu salud física y mental.
Zenflore es un probiótico con evidencia clínica que reduce el impacto del estrés en tu organismo. Zenflore te ayuda a gestionar el estrés. Mejora tu calidad de sueño, concentración y estado de ánimo.
Ante el estrés, vive Zen con Zenflore. De Farmacias a Laboratorios. De venta en farmacias.
Esta vez todo va a salir bien.
Ya tengo todo listo. He comprado jamón de ciervo, cecina, foie, fit tartar y solomillo Wellington.
Anda, pero si Sara es vegana...
Al súper otra vez.
Para tu tranquilidad, en O2 cuidamos cada detalle para que todo funcione a la perfección. Por eso no tendrás sorpresas de ningún tipo, tampoco en tu factura. Fibra y móvil con 5G Plus por 30 euros. Infórmate en O2Online.es o en el 1551.
Ocasión Plus. Agarra este coche, agarra esta azul. Agarra esta oferta, agarra tú. Que canga, que precio, me rento un montón. Agárralo.
8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar. Ocasión.
Li haig de donar les gràcies al Marc perquè tot el que ha dit en la cançó és cert. Gràcies, Marc Ros.
És totalment cert. Exactament, m'agradeu tota l'estona, tota l'estona.
Ai, és que això de quiero decir que me gustas todo el rato, és que a qui no li agrada que li diguin això, home?
Exactament, això, per mi aquesta cançó és la cançó d'amor fonamental, perquè no és que m'agradis una estoneta o una setmana o un mes o un any, no, tot el rato, tota la vida.
Tot el rato, tot el rato. Escolta'm, Marc Ros és el líder de Sidoní. Escolta'm, jo no sé com aguanteu... Bueno, sí que m'ho imagino, perquè, clar, sou joves, teniu cos per això, però esteu com els Rolling Stones, escolta'm, no heu parat durant 2 anys.
Home, gràcies per lo de joves. Mira, jo la setmana que ve faig 51 anys...
El dia 7 de febrer, el mateix dia que fan concert.
Ah, exactament, i serà el meu regal d'aniversari. Clar, la cosa és... Qui m'hagués dit a mi, als 27 anys, quan vam engegar tot això de Sidoní, allà pels anys finals dels 90, que jo amb 51 anys encara em dedicaria a la música, que és increïble, increïble. Uh-huh. I disfrutant-ho, a més, disfrutant-ho, també patint una mica, posant-me nerviós. I jo crec que el secret és seguir jugant i seguir arriscant-nos. I això és com una parella, que no sempre s'ha de trobar doncs, jocs o viatges o coses per fer que la cosa estigui viva, no?, i sexy.
Uh-huh. Escolta'm, 2 anys de gira, què heu après de... Bueno, clar, després de 27 anys heu après o esteu aprenent contínuament, no? Però què us ha ensenyat aquesta última etapa de la gira que acabeu aquí a Barcelona el dia del teu aniversari, el dia 7 de febrer?
El dia 7 de febrer, el dia del meu aniversari, i el dia abans, el dia 6, a la sala Helio, perquè el que volem fer és fer una sala petita i el dia següent una sala gran, no? Uh-huh. I per viure aquest contrast. Doncs el que m'ha après és això, és prendre's cada concert com si fos l'últim, perquè jo reconec que hi hauria una època... no et puc dir el disco, perquè seria un traïdor, però sí que em vaig sentir com que estava fent les coses... diguéssim, amb el pilot automàtic. Mm. I un dia vaig tenir una revelació mística, divina, i vaig dir, no, això no pot ser, això no pot ser perquè m'estic cremant. I ara em prenc els concerts com si fos l'últim, tal qual, i més igual tocar per 200 que per 40.000 persones. O sigui, el concert és una cosa sagrada, i gravar la gravació d'un disc també.
Mm-hmm. L'altre dia escoltava un grup de música que es va acomiadar dels escenaris momentàniament, que són 3, a més, en el Stay Homes, que deien que havien hagut d'anar a teràpia de grupo, perquè, clar, és difícil estar tantes hores i tenir criteris unificats, no?, quan sou 3 persones. Com ho porteu vosaltres?
Bueno, jo també vaig veure la notícia dels Stay Homes i em va fer, clar, m'ha provocat tristesa. A més, ells també són un trio, són d'aquí, i cada cop que a mi se'm trenca el cor, cada cop que un grup es separa, no? I a nosaltres, efectivament, no ens ha passat. És que hem cuidat molt la relació, però moltíssim. I a vegades preferim... deixar-ho tot i al local no tocar ni una sola nota i parlar dels nostres problemes, discutir-les, és a dir, fer aquesta teràpia de grup que dèiem, però nosaltres mateixos. Uh-huh. Però tampoc descartem que un professional s'encarregui d'aquestes coses perquè ens ajudi, però és que és el més difícil de muntar una banda de rock és la relació entre els membres. Uh-huh. Crec que això, el que tenim és el major tresor, més que qualsevol disc d'èxit o qualsevol single impressionant.
Uh-huh. Imagino que, clar, a una mare li dius quin és el fill que més t'estima? Si jo et pregunto quina cançó és la que més us agrada al Sidoní, imagino que dius que me corten todos los dedos porque me gustan todas, no? O hi ha alguna que dius aquesta s'ha de cantar sí o sí sempre i és la que més ens arriba a tots?
Mira, per aquí, jo aniria per aquí. És a dir, la cançó que no em canso mai de cantar és Fascinado, als directes. I, de fet, és una cançó que mai ha entrat al repertori. I cada concert l'ha vist diferent, com si l'estigués escrivint en aquell mateix moment. O sigui, allò, a vegades, quan el Rolling Stones deien que li preguntaven al Keith Richards si no es cansava de tocar Satisfaction cada concert, i ell deia, no, perquè cada nit sona diferent. Doncs, en aquest cas, també, el fet que no siguem... 3 acadèmics que no tinguem estudis musicals fa que les coses es moguin molt en un concert i que tu hagis de prendre l'error de l'altre i reaccionar. Llavors, Fascinador mai sona igual als concerts i per això és tan excitant.
Això és el que mola, no? I quan veieu bandes que, no sé, que fan covers vostres i tal, com ho veieu? O gent que canta els karaokes, no, també? O que això s'ha anat perdent, per cert.
Sí. És el més gran homenatge que et puguin fer. O sigui, jo quan ho he viscut en directe vaig pensar, mare meva, ja em puc morir. O sigui, em vaig posar a plorar. Sí, va ser una banda que nosaltres admiràvem molt, que una altra d'aquestes bandes que van separar, que eren els Sunday Drivers,
sí,
que van fer una cançó nostra que es deia Standing Together, i m'ha emocionat molt, molt.
No m'estranya. Marc Ros, mi ha piaciuto molto parlare in te. Ci vediamo dopo, yeah, il prossimo 7 di febbraio in il San Jordi Club.
Che gioia! Ci vediamo.
Un bacio grosso.
Bacini, ciao, grazie. Bacio. Ciao, ciao, ciao.
A 8 de la tarda, escoltes la Linterna de Cope Catalunya i Andorra, i sempre ens agrada posar aquest apunt musical, i en aquest cas els amics de Sidoní, ja sabeu que està finalitzant la seva gira. Aprofiteu, si us agrada, per anar a aquest concert al Sant Jordi Club. Per la resta de gent que ens estigui escoltant, sapigueu que tot allò que heu escoltat al llarg del dia, la programació de la cadena COPE, els diferents programes, ho podeu trobar tot a la plana de COPE, eh? A COPE Ponés o COPE Catalunya. Allà trobareu tota la informació, des dels serveis informatius fins als programes, fins a la Linterna de COPE Catalunya i Andorra, i qualsevol entrevista, ja sabeu, i també a les xarxes socials de la cadena COPE. I d'aquí a res, què farem? Doncs el que fem sempre a aquesta hora, actualitzar-nos, saber què està passant amb la companya Yolanda Bernal, i també parlarem d'esports amb el company José Luis Gil, i tot el que gira entorn al món dels esports.
Un equip guanyador. Debats, opinió, informació, protagonistes...
Yo creo que cuando hablamos de la mina hablamos de una dimensión distinta, ¿no? Su talento ya es dado de nacimiento. El fútbol creo que no lo ha aprendido ni tan siquiera, sino que ya nació con él, ¿no? Dentro. Es una maravilla, ¿no?
De dilluns a divendres, entre les 3 i les 4 de la tarda, amb Joan Batllori.
Esports. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
Te acusan de un delito y no sabes a quién recurrir. Castellarnau Abogados Penalistas. Somos expertos en la defensa de todo tipo de delitos. Robos, agresiones sexuales, alcoholemias, tráfico de drogas, daños, violencia doméstica... Protegemos tus derechos. Contacta con nosotros hoy mismo en el 93-343-6976. Trabajamos en toda España, con despacho en Barcelona y Madrid. Castellarnau Abogados Penalistas. 93-343-6976.
¿Te imaginas disfrutar de tus artistas favoritos en Petit Comité?
Ahora puedes hacerlo en el Festival Íntims de Casino Barcelona.
Te esperan Macaco, Maite Martín, Chucho Valdés, Alfred, Pasión Vega, Blaubut y muchos más.
En conciertos íntimos para solo 250 afortunados.
Empezamos el 22 de febrero con Macaco.
Entradas en casinobarcelona.com.
En COPE tienes la mejor compañera de viaje.
porque te mantenemos informado.
Hay mucha gente que está comentando un fenómeno que ha llamado bastante la atención. La A3, con largas colas de coches.
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Y vivimos contigo el deporte.
¡Que me gusta este balón!
Y si tienes CarPlay o Android Auto, ya puedes instalar la app de COPE en la pantalla de tu vehículo.
Escucha COPE en tu coche y disfruta.
Migdia, les notícies, els esports, els reportatges, la crònica, el comentari i l'actualitat amb els serveis informatius de COPE Catalunya i Andorra. De dilluns a divendres a partir d'un quart de tres a COPE Catalunya i Andorra.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas las partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Llama al 900-102-103 o entra en murprotec.es.
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
900-102-103. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Les 7 de la tarda, 50 minuts. Ja saps que estàs escoltant la linterna de COPE Catalunya i Andorra. I atenció, perquè hi ha satisfacció a Tarragona per la construcció de la futura ecoplanta anunciada per Repsol. Això suposarà una inversió de 800.000 milions d'euros, molt ben rebuda per l'Ajuntament, el sector empresarial i els treballadors del complex petroquímic tarragoní. Yolanda Bernal, bona tarda.
Bona tarda, i què farà aquesta ecoplanta? Doncs convertirà en combustible residus sòlids urbans. Serà, de fet, la primera planta d'Europa dedicada a la transformació de residus en metanol. El sector empresarial està convençut de que servirà per atreure noves inversions. Laura Roixer, presidenta de la Cambra de Comerç de Tarragona, posa en valor amb xifres la importància d'aquest projecte.
Crec que el més important és que serem pioners, serà la primera planta a Espanya i un referent, serem un referent i un projecte pioner al món, amb 2.800 treballadors a la construcció de l'ecoplanta i 350 treballadors fixes. I a més és amb 800 milions d'euros d'inversió. Això és el que més important de tot.
I Javier Sancho, que és el director del complex industrial de Repsol, en la mateixa línia, confia en que aquesta ecoplanta transformi la indústria energètica i promogui la captació de nous perfils professionals.
Aquesta planta suposarà, primer de tot, doncs un avanç molt important al procés de descarbonització del complex industrial de Sol de Tarragona. Una vegada estigui en funcionament, durant els 10 primers anys, valorem una reducció en emissions de CO2 en torno a 3,4 milions de tones. I, per altra banda, també suposa una acceleració en el nostre procés d'esdevindre un centre multienergètic que podrem continuar pues, fabricant productes essencials, materials circulars, combustibles renovables des del complex industrial de Repsol a Tarragona.
Doncs aquesta planta ja compta amb l'autorització ambiental que atorga la Generalitat i la previsió és que estigui operativa el 2029.
I canviem de tema per parlar de que hi ha una història dura, la del Christian, un noi de 26 anys amb síndrome de Down i un 75% de discapacitat a qui li han denegat el transport adaptat per anar cada dia a la feina.
Sí, el Christian viu a Rellinars i treballa en un centre ocupacional de Terrassa. Fins al mes de setembre passat, un microbús adaptat el portava a la feina i el tornava a casa, però ara li han tret amb l'argument de que té més de 21 anys, però és que ara en té 26 i durant aquests 5 anys el Consell Comarcal del Vallès Occidental ha estat assumint aquest transport. Ara aquesta funció l'ha de fer el seu pare, amb qui ha parlat l'Eloi Moreno.
Des del mes de setembre fins ara, el porta i el recull el seu pare, l'Eusebio, que entra a les 7 a treballar i ha de sortir a les 8 per portar en Christian a Terrassa per després tornar de nou a la feina. L'Eusebio, que constitueix una família monoparental juntament amb els seus tres fills, assegura que reben una ajuda econòmica, però no és això el que necessiten.
Como son una familia vulnerable, nos dan un dinero para ayuda para la gasolina, para llevarlo yo, porque yo estoy trabajando aquí en el ayuntamiento, pero las horas que pierdo de llevar a Cristi las tengo que recuperar también. O sea, no tengo tiempo para nada. Entonces, pues claro, se agarran a esta ley, ¿no? Es una familia vulnerable, le damos un dinero, pero a nosotros no nos ayudan.
L'Eusebio explica que ha presentat diversos recursos però no han donat fruit. De moment, en Christian segueix sense poder anar a treballar pel seu propi compte, un hàbit que, segons el seu pare, li suposava un recurs bàsic per al seu desenvolupament com a persona.
Claro, es una pequeña autonomía y sus amigos también iban ahí. Cuando Cristian se le quitó este transporte, o sea, aquí se le hemos roto un hilo también que tenía, conexión que tenía por él mismo. Pues todas esas cosas ellos no han mirado nada. Ha sido... Pero no, no se monta y punto.
Per la seva banda, el Consell Comarcal deixa clar que la decisió final correspon al Departament d'Educació de la Generalitat. Expliquen que el servei cal sol·licitar-lo any rere any per examinar la situació del demandant. Tot i així, de moment, segueixen sense assegurar-li aquest dret en Christian.
I la patronal Foment de Treball demana incrementar la inversió en infraestructures amb 1.500 milions d'euros més a l'any per pal·liar el dèficit en aquest sector a Catalunya.
Sí, una petició que fan tant a l'Estat com a la Generalitat. Foment ha presentat avui un catàleg amb les 100 infraestructures bàsiques per a Catalunya. Per exemple, algunes de les actuacions prioritàries serien acabar la nova estació de la Sagrera, el corredor mediterrani i l'ampliació del Prat per augmentar els vols intercontinentals. Lluís Moreno, president de la Cambra de Contractistes d'Obres, alerta que el no a l'ampliació frena l'arribada de nous vols i ens deixa a la cua pel que fa a les mercaderies.
S'ha d'ampliar per millorar la capacitat, per portar-la a una capacitat de terminals de 70 milions de passatgers i per una capacitat de pista perquè absorbeixi, perquè eviti el soroll dels ciutadans que viuen a prop de l'aeroport i que no baixi dels 90 operacions diàries. Sobretot perquè puguin enlairar-se els avions que van a més de 10.000 quilòmetres, que són els intercontinentals, que són els més rendibles, són els menys contaminants, són els que porten el tràfic de mercaderies.
L'any passat, la licitació pública a Catalunya va ser de gairebé 3.500 milions d'euros, encara lluny dels prop de 4.000 milions del 2022.
Més informació a Cope Ponés i a les xarxes socials de Cope Catalunya i Andorra. Yolanda Bernal, gràcies. Fins demà.
Vinga, fins demà. Que vagi molt bé.
I arriba la informació esportiva amb els companys d'Esports Cope, la veu de José Luis Gil. Senyor Gil, què tal? Bona tarda.
Què tal, Montse, companys? Bona tarda.
Augmenten les possibilitats que el clàssic de Lliga jugui finalment a Montjuïc, no?
Jo m'ho jugaria tot, que el clàssic de Lliga del 10 de maig es jugarà a l'Olímpic de Montjuïc. El Barça tenia la possibilitat de jugar a Montjuïc fins al 30 d'abril. Després hi havia uns concerts. Es parlava dels Rolling Stones. La gira dels Stones cau i el Barça s'ha donat pressa a moure peça. Amb els detalls, Elena Condis, bona tarda.
Què tal, Gil? Molt bona tarda. Doncs el Barça ha emès un comunicat avui per informar que el club demanarà extendre l'acord de poder jugar a Montjuïc fins al 20 de maig, una petició que farà l'Ajuntament de Barcelona al tenir constància de que cau la gira europea. No diuen el grup, però tots sabem que eren els Rolling Stones i no hi haurà concerts al mes d'abril i maig a Barcelona, a l'estadi Lluís Companys. Encara que remarquen en aquest comunicat del Barça que l'objectiu és tornar al mes de maig al Camp Nou. Internament, però, no ho veuen gens clar i per això demanen Montjuïc fins a final de temporada. Aquesta reunió amb l'Ajuntament s'ha de produir la setmana que ve, igual que hi ha prevista també una altra reunió en els propers dies, al més alt nivell, entre el Barça i l'IMAC, l'empresa constructora que, insistim, garanteix al club que es podria tornar al Camp Nou amb un aforament de 60.000 espectadors al mes de maig, però, com que des de l'entitat no ho veuen clar, demanaran a l'Ajuntament que extenguin el contracte per jugar també fins al dia 20 de maig a l'estadi Lluís Companys.
Li toca ara, per tant, moure peça a BSM, però tot fa pensar que canviarem a Mike Jagger i a Roger Watts per Lamine Yamal i Lewandowski.
Bones notícies per Pedri, Gil.
Sí, estava cantat. La seva renovació pel Futbol Club Barcelona l'ha signat avui fins al 2030, clàusula de 1.000 milions d'euros. Han signat Laporta, Juste i Deco pel club. Pedri, acompanyat dels seus familiars, un Pedri que, a més, està en un bon moment de joc, de la mà de Hansi Flick. Pedri, en declaracions als mitjans del club, evidentment satisfet per la seva continuïtat amb Blaugrana.
Sí, ya lo he dicho muchas veces, pero sí, es mi sueño desde pequeñito y bueno, pues prolongar este sueño creo que es lo más bonito que me ha podido pasar y a seguir pues soñando. Supone mucho, ahora hay que devolverle esa confianza en los terrenos de juego y sobre todo pues jugarlo lo mejor posible y ganar títulos que es para lo que está hecho este Barça. Creo que tenemos un buen equipo, sobre todo muy joven, que dentro de unos años será aún mejor y bueno, se vienen cosas muy bonitas para los aficionados del Barça y yo como aficionado del Barça pues a disfrutar y a darles alegría a la afición.
Els següents que tenen ja preparat el boli per signar la seva renovació, Gavi i Íñigo Martínez.
I avui ha estat protagonista d'Esportscope Pol Lozano.
El jugador de l'Espanyol, preparant aquest partit de dissabte a Cornellà Prat davant del Real Madrid, avui ha xerrat una estona amb Joan Batllori i Quique Iglesias, recordant una cosa fonamental, que l'Espanyol ja li va posar les coses difícils al Madrid, al Bernabéu, i que el partit de dissabte començarà amb 0-0 al marcador.
Així pensem, evidentment. A la primera volta vam estar 0-1 fins al 70 i pico, que, bueno, que va ser un gol, ens van empatar un gol d'un parell d'errors, i però si no, nosaltres estàvem allà donant la cara al Bernabéu, i així ho farem a casa, evidentment, amb la nostra afició,